Estàs escoltant Enfoc Creatiu.
Una vegada més tornem amb un episodi més d'Enfoc Creatiu. Avui, episodi número 9, amb un debat molt interessant. Què tal, noies?
Bon dia.
Molt bé, aquí estem. Bé. Un dia més i un dia menys.
Un dia més de pluja.
Sí, bueno. Doncs en l'episodi d'avui, com sempre, us portem la secció d'expos i peli. La Laura ens farà la seva secció de fotògraf del dia, l'actualitat, notícies, espero que molt,
molt interessants.
Curioses.
Sí, molt interessants.
Suggerents. I avui tenim a l'Adrià Tur per fer un debat molt interessant.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Presenta't una mica, si vols.
Jo em dic Adrià Tur, soc fotoperiodista, bueno, estic acabant ara els meus estudis a l'IE i bueno, és això, em dedico sobretot al tema documental, fotoperiodisme i bueno, ja veure avui què m'ofereixen i
què podem treure. Què ens ofereixes tu a nosaltres?
A veure què us puc oferir. Espero que moltes coses.
Clar, segur que sí.
Okay, let's go!
Digueu això.
En sèrio? Un cop més, tornem amb notícies d'actualitat, curiositats i, de vegades, salseo, com a vosaltres.
Ens portes salseo avui?
No, no. Bueno, algú
hi ha,
algú hi ha.
No ens pots fer il·lusions.
Algú hi ha, algú hi ha. Començarem parlant de Renfe.
Prou ja.
Estic farta, puta Renfe.
Parlarem de les aurores boreals, us n'heu enterat?
Sí.
Heu vist? Les heu vist?
No.
No. No em vaig enterar a temps. Però em vaig quedar amb tot.
Ja, em vaig enterar com després.
Però no era tot arreu, no, de Catalunya.
És que la putada és que eren...
Es veia, sí.
La putada és que eren justament el dia abans de les eleccions. Llavors, allà ja cagada la Emma.
Llàstima, haguéssim pogut canviar la...
Estaves escalfant per anar avui.
Exacte, no, estava escalfant ja preparant-me per la jornada electoral perquè ja sabia que em anava a portar tot el dia. O sigui.
Haguéssim pogut parlar amb el Tomàs Molina i canviar les aurores boreals per l'entrevista.
No. Exacte. Perquè amb les eleccions no, les eleccions tenien que ser el dia que tenien que ser i si s'ha de canviar alguna cosa és l'aurora boreal i el que més importa ben poc.
No ho he vist, jo però me n'he enterat. O sigui, em vaig enterar com després.
Per Insta, no?
I jo em vaig enterar per les fotos.
Jo abans, però vaig sortir i no vaig veure res.
Ja, és que de dia no s'acostuma. Bé, començarem explicant una miqueta per què aquest fenomen, per què de sobte es veuen aurores quan només es veuen a Islàndia.
Sí, bueno, a Noruega, Islàndia, no? Tots els països nòrdics.
Això està causat pel vent solar que afecta a la magnetosfera i llavors baixa tot el cercle de l'aurora fins a arribar a tocar països com Espanya, Canadà o França, que és des d'on principalment s'ha vist. I m'agradaria un cop més robar-li una miqueta de secció a la Maria del Mar i recomanar-vos tres fotògrafs que crec que tenen fotos molt interessants.
Però si això és la seva secció.
Bueno, també.
Ara la meva
poc,
també.
Poc a poc em vaig quedar... Vols. Sí, ara agafem el debat, l'Adrià i jo, no patiu.
Vale, per
i si voleu, podeu sortir. Sí, gràcies. Us recomano a la Lorena Soprena, al Josep Marcos i al Robert Ramos. Són tres fotògrafs, cada un d'ells per una agència diferent i amb fotos de les aurores molt bones. Feu una ullada perquè, igualment, si ens ho permeten, ho deixarem per ho estareu veient en pantalla. Continuem, com sempre, amb una miqueta d'illa i, com sempre, algú pertorbador, i és que a mitjans de febrer van detindre a un menor d'edat que agafava fotos de perfil de les seves companyes, les passava per una intel·ligència artificial i les tornava a repenjar en una compte d'Instagram. Bueno, com sempre, un cop més, la IA...
No els haurien de donar mòbils.
Al final, la càmera... Com es deia la càmera aquella?
Sí, la...
Nuca.
Al final, la nuca serà real i tot.
Què li passava en aquesta càmera?
Era una càmera que... O sigui, et permetia...
Adrià, t'has d'escoltar el podcast. No li
contestes. Escolta l'episodi.
A veure, si us tinc que ser sincers...
No, ja està, però seguim.
Que o sigui, amb una IA et despullava la gent i tot això.
A través de la foto i ho feia automàticament.
Sí.
Hòstia, que heavy.
Algo així era.
Quin mal rotllo, tio. A mi això, el tema de les IAs, trobo que tenen moltes coses bones, però trobo que hi ha...
És pertorbador.
Massa coses dolentes. S'ha de trobar un punt mig entre fer que et complementi la feina i tipus pues, aquestes coses que té l'Aicom i coses d'aquestes, i un punt mig en no poder canviar-ho tot com en doni la gana, perquè és que llavors és que
no,
això és, es converteix en algú turbi.
Jo penso, el Llorenç de fet va comentar-ho, que és una eina més artística, cosa que està molt bé, simplement sí que has de limitar moltíssimes coses, o sigui, també el 7 en 9 és com la gent intenta explorar-ho. Tot
però és que
possible.
Un mal ús li pots donar tot en Photoshop, total, sense IA pots agafar una foto d'un cos despullat, sí, ficar-li la cara que vulgui
i
ja està.
Però saps el problema? Que tens que ser molt bon retocador, molt bon retocador, perquè tu, per exemple, agafis la cara d'una famosa, com podria ser qualsevol, jo que sé, doncs posem...
Taylor Swift.
Per exemple, com no sale nunca, posem Taylor Swift. S'ha de ser molt professional per canviar a un cos que sigui mínimament semblant a la seva tipologia de cos, i després sobretot que no es noti absolutament res de cap edició a nivell de, jo
què
sé, si li retoques les curves o qualsevol cosa.
Sí.
Sobretot no agafeu l'editor de la Casa Real Britànica, perquè ho farà fatal.
Hòstia.
Va sortir una notícia
en un altre podcast
sí, ja sé qui és.
Lo de la princesa.
Bé, desastre.
Sense marxar de la IA, tenim una altra notícia, i és que el Sony World Photography Awards van donar el premi al senyor Boris Elgansen el 2023, quan a l'hora d'anar a recollir va rechaçar el premi perquè havia fet la imatge amb una IA. I és que aquesta foto que esteu veient en pantalla és la foto que va presentar el Boris al Sony World Photography Awards. A posterior va explicar que era un experiment social i a hores d'ara val 20.000 euros i està exposada al Post-Photography de Uncanny Valley. Cosa que potser per un costat no li va sortir gaire bé, o si més no, tampoc potser no l'haguessin pillat. El curiós és que ara mateix val ni més ni menys que 20.000 euros. Si la voleu comprar, no està comprada com la foto de 12 milions, què?
12,3 milions.
Jo la de 12 ho vaig intentar, aquesta jo crec que arribo.
Vale.
Per poc, però...
Vigila, no te la prengui jo abans,
Hòstia, vale. A mi em queda...
T'hauria
d'anar ràpid, posa't a la web, corre.
19...
I ara sí, per la meva part, fins aquí, les notícies.
Olé!
Gràcies per escoltar-nos. Aplaudiments i tot, mira
que
bé.
Continuem amb la meva secció.
Epa.
No té títol la meva secció, en realitat, en plan...
Recomanació.
Recomanació. Que malament. L'expo que us porto avui és de la fotògrafa Rosa Franco Mendoza i la podeu veure al vestíbul de l'edifici de Correus i Telègrafs. Està del 16 de maig al 17 de juny. I és una exposició que la Rosa fa com una mirada retrospectiva on es pot intuir en cada espai que el que la fotografia, o sigui, la història de l'espai, no sé si m'explico, que vol explicar com aquests espais que estan com molt assossegats i plens de persones al servei de la comunicació. I, bueno, o sigui, és com bastant documental, però, bueno, és, no sé, ho trobo guai.
Mola. És... exalumne de l'IFC,
sí,
o alguna
cosa
així.
Sí, és exalumne de l'IFC. I també us vull recomanar una pel·li que també la podeu trobar a Filmin. Ens hauran de pagar al final. Es diu Sombres de Luz.
Vale.
Doncs aquesta pel·li bueno, és documental més que pel·li. Però és sobre el fotògraf Carlos Bosch en un moment de crisi personal. I mostra com el seu treball d'autorretrats sobre les seves pors i que obren un debat sobre la imatge i la llibertat. Llavors planteja com un diàleg sobre el valor de la fotografia i la creació artística en una era on la imatge és un bé de mercat, que és una mica com el debat que parlarem avui. I pues, bueno, mostra com el treball de la fotografia, o sigui, detallat al darrere de totes les seves fotografies, les discussions que té amb els seus amics i l'ensenyament cap als seus alumnes. Planteja una pregunta que vull començar el debat plantejant-vos aquesta pregunta, que és quines fotos pots fer en un món dominat per les imatges corporatives?
Sembla bona recomanació i sí. Bon tema, sí.
I dona peu a començar el debat en el que parlarem una mica sobre la nostra visió del món laboral i del negoci de la fotografia, sobretot com a persones que ens estem adentrant en aquest món i com costa ficar-s'hi dins, i una mica també el fet de posar-li preu a la fotografia. I com la pregunta que has fet tu és interessant. Jo no la sé
Si voleu respondre.
Jo m'agradaria preguntar què entenem com a imatge corporativa i què no. No? Què es fica... Què podem... Jo diria que la cosa primer començaria per aquí, no? O sigui, és veritat que la imatge corporativa ara avui en dia és el que més pes té i amb el que millor et pots guanyar la vida, però el tema és, la imatge corporativa com a tal pot suplir altres imatges com podrien ser les vessants més artístiques o podrien ser les vessants més periodístiques en les que ja tot és... en el cas de l'artístic tot és objectiu, podríem dir, o subjectiu, en plan, tu pots fer la idea de com... tu la teva idea te la pots fer com et doni la gana, no? A través del que vegis, pot haver-hi la visió de l'artista i pot haver-hi la visió de la persona que ho està veient, i després, a nivell premsa, no? Pues el tema de que tu no tens el fet de poder-te preparar la imatge per ensenyar el que tu vols ensenyar. Saps? A nivell de pensar una mica més en el que és la teòrica de la imatge i com aquesta imatge influeix en tu com a persona, no? Perquè això, encara que no ens en donem compte, això té molta influència, com està feta una foto i el pes que té en nosaltres de manera... Bueno, sense donar-se'n compte.
Bueno, i també que on està el límit, perquè sí que és veritat que, com has dit tu, hi ha unes fotos que tu abans de fer-les ja saps que és una foto de negoci, és a dir, que tu la vendràs i aquella foto és purament és comercial.
Sí, és tècnic, en plan, tu exacte. Vas allà, saps el que faràs, poses les quatre coses que has de posar i ja està.
Sí, exacte. I després també hi ha tota una part de la fotografia que el que allò sigui negoci o no depèn del com després tu
de la teva intenció.
Sí, sí. I sobretot també, i trobo que és el més important a nivell de feina dintre del món de la fotografia, i passa per sobre del talent i passa per sobre dels estudis i tot, el nivell de contacte que tinguis i com et sàpigues vendre, perquè és molt important a nivell de vendre's un mateix, convèncer el resta de gent sobre el teu projecte. No és fàcil parlar segur de si mateix, no? Normalment tenim més inseguretats amb nosaltres mateixos que amb la persona que tenim davant, no? I crec que aquí...
Crec que ho has lligat perfectament per començar aquest debat, i és com... O sigui, quins són els desafiaments amb els que tu et trobes pels nous fotògrafs a l'hora d'ingressar en un món laboral, no?, de la fotografia, perquè clar, és això, és vendre. Però també influeixen, molts factors com, diguem-ho clar, els contactes, els enxufes...
Sí, això ho diria...
Jo crec que tindríem que començar des de la part amb el primer, que el talent el tenim tots. I què és el que menys té a veure dintre d'aquest debat, perquè vull dir, el talent al cap i a la fi no serveix de res si és això, si no et saps moure o no tens els contactes necessaris. Jo crec que el primer de tot és el talent el tenim tots, totes les persones que fotografien, i una persona pot començar i tindre menys talent, però crec que l'experiència també és una cosa que diu molt a l'hora de nosaltres com a fotògraf construir les nostres fotografies. Des del moment en què comencem a fotografiar fins al moment en què ens anem fent més professionals, hi ha una evolució, crec, molt clara, que es continua, sobretot a l'hora d'enfocar les fotografies, a l'hora d'enquadrar-les, a l'hora de saber com vols que es llegeix la imatge, i crec que això és important. Després, a l'hora de nivell dificultats a la feina, amb la poca experiència que tinc, jo l'únic que puc dir és que depèn molt de tu. Depèn de molt de tu, sobretot de les ganes que li fiquis. Jo crec que tot va en percentatge. Si tu li fiques ganes, trobaràs resultats. Si li fiques poques ganes, trobaràs pocs resultats. I si li fiques moltes ganes, trobaràs molt resultats.
És el que ens deien avui a classe, que encara que siguis un mite de la fotografia, que siguis boníssim, que siguis el millor, i encara que les teves fotos s'estiguin movent i s'estiguin movent bé, que això en algun cas, no sé quin ha sigut el cas que he explicat, ningú vindrà a la porta de casa teva a trucar-te.
Això només passa a les pel·lis, que tu estàs fent fotos pel carrer i et ve algú i et diu: ets boníssim, vull comptar amb tu.
Que dic que no.
Seré el teu mànager.
No, això no passa. Evidentment hi ha una possibilitat, en plan, com tot. Però és que no, o sigui, aquesta sort no la tindràs. O sigui, no et pots quedar de braços creuats a esperar que et vinguin les coses.
A veure,
que
poder pots, eh?
O sigui... Bueno, clar, això és, vull dir, és però, decisió teva, però sí.
Que quedi clar, o sigui, ningú... ningú valorarà les teves imatges. No. O sigui, la gent només valorarà les teves imatges quan tu els vagis darrere i els hi passis 3-4 mails en els que els tres primers d'aquests 4 pues no t'hagin contestat i el quart ja l'estiguis ficant en plan, t'he enviat 3 mails, si fa falta te n'enviaré 50 fins que em contestis.
I això és una altra cosa.
I llavors és quan es veuran les coses i potser diran, cony, aquesta persona funciona.
Això és una altra cosa, perquè jo, per exemple, tinc com molt la preocupació de intentar no ser pesada, però és que literalment has de ser pesada en aquest món. Bueno, és que en aquest món hi ha tots.
No, ho has de ser molt.
Perquè és que si no, és que no et foten ni cas. I sent pesada, tot i així, encara... Bueno, però què és això?
Però també és el que tu deies abans, de que l'experiència és el que també et va fent com consolidar-te i tal, vale. Tu, que estàs començant, què fas per adquirir experiència i anar construint, en aquest cas, un portfolio i tal? Sí, en molts casos, per començar un lloc et demanen ja una experiència. Llavors ens estem dient que ens hem de, durant un temps, vendre, fer coses gratis, que és el que també hem parlat en molts episodis.
És literalment el que
has de fer. És un peix, i això també en qualsevol àmbit laboral, és com... tinc 20 anys i m'estàs demanant 10 anys d'experiència.
Jo tinc que dir una cosa respecte a això.
D'un, l'estrè.
Jo que vinc d'un altre món laboral i que ja tinc molta experiència
en el
món laboral... Ho he preguntat a vosaltres. No ho anava a dir, que quedi clar que no ho anava a dir. No ho anava a dir. Bueno, jo, ja que no dic que ho digui, pues, jo vaig estudiar cuina. La meva intenció al principi, des de ben petit, era ser cuiner. I bueno, pues, me n'he anat arrepentint durant els anys, ja porto 10 anys de cuiner. I jo el que he pres jo el que he vist molt respecte a aquest canvi del món laboral normal, li direm, normal i corrent, al món de la fotografia, és que sí que es valora una mica més l'àmbit artístic abans que l'experiència. Cosa que normalment en un altre món laboral crec que sí que ho trobo més complicat.
Yeah, o sigui,
jo almenys he tingut la sort, i sé que això desmuntarà una mica el que estem parlant, però jo de 3 feines com a tal que he estat treballant, 2 d'elles m'han sortit sense jo buscar-les ni molt menys. O sigui, van ser a través d'un boca a boca. En el primer cas, tu, Arnau, vas treballar amb mi, que va ser el del diari La Ciutat. Després m'ha sortit una per la Federació Catalana de Bàsquet aquest estiu, que també ha sigut a través d'un amic, que té un altre amic que és el que es dedica en el tema de portar els casals a la Federació de Bàsquet, i li va dir que necessitaven un fotògraf, va pensar en mi i han contactat amb mi. Per l'altre...
Però llavors, en aquest cas, són contactes.
Sí, sí. En aquest cas... Oh, a veure, vull dir, valoració és el que deia. Valoració del teu treball. El teu treball no te'l valoraran mai perquè tothom sap fer les fotos. La qüestió és com et vens i el bé que li caus a la gent.
Vull dir. També, o sigui, aquella frase de... com fingeixo, llavors serà com veritat, no?
Fake it till you make it.
Fake it till you make it.
Bueno, sí.
Pots no tenir experiència, és igual, tu et presentes allà com si portessis 10 anys en aquest món.
Sí, és com et veus.
Tu controles, tu saps el que...
En això sí que és veritat, perdó.
Abans de ser geni, ho has de semblar.
Clar, no, i a part, després, i no només semblar-ho, sinó que també ho tens que demostrar, perquè vull dir, si ens presentem...
Sí, però...
Si, Però si parlem en el cas de presentar-nos en un concurs, per exemple, un concurs et poden agafar o no agafar. Tu pots dir que ets un geni i després et miraran un agent i tu no veuràs la seva opinió. Però en canvi, si tu dius que ets un geni i acabes treballant per una empresa, allà és on ho tens que demostrar. Sí. Perquè allà tindràs el teu jefe mirant-te les fotos al teu costat i et dirà, tu, cabron, m'havies dit que ets un geni i no ho ets.
El que vull dir és que l'any passat, o fa 2 anys, no me'n recordo, a Fotocollectània cada any fan una cosa que és que pels socis i tal, doncs venen com 4 o 5 fotògrafs bastant reconeguts i els hi fan fotos en plan rotllo retrats i coses així. I van posar un anunci a l'IFC de que qui volgués podia anar a fer d'assistent d'aquests fotògrafs. I jo vaig anar, que va ser superguai, i que hi havia el Xema Salvans i hi havia no sé qui més. Però al final acabes veient, i no és per desmereixer ningú, que inclús els fotògrafs més reconeguts no es o sigui, no hi ha tanta diferència entre aquelles sessions de fotos i les que fem nosaltres a classe.
Evidentment, però no.
Que òbviament que són boníssims i el que no dic que no, però que a l'hora de fer al final és creure-t'ho i tenies això i tenir-t'ho la confiança de que pues jo sóc un fotògraf de puta mare i ja està, i després tothom es troba en percances, tothom va perdut a un estudi.
I tothom fa mil fotos i després en treu dos bones.
Però que em va xocar perquè jo anava amb la idea, i més va ser el primer any que, o sigui, dels estudis i tal, que tampoc anava una mica en plan un pez.
I que tens a tothom agrandat, no?
I jo anava com dient, hòstia, serà un fotògraf, que no serà una cosa superprofessional, anava en plan cagada de dir, dona una bona imatge. I va ser superxil.
Llavors, quina és la millor manera d'aconseguir clients ara que estem... O sigui, quan estàs començant i no tens ni experiència ni potser contactes i estàs com en un limbo de, vale, què faig?
Jo crec que és el que més m'ha funcionat. I jo diria que és el millor que pots fer i és ser sincer. Jo prefereixo, ara quan estic començant, vendre'm com una persona que potser no és tant, i després donar la sorpresa positiva abans que vendre com una persona que és molt i després donar la sorpresa negativa.
Però llavors t'estàs contradient si dius,
ni tampoc.
Si dius que primer vol, o sigui, has de creure't un geni per...
Però és, que jo crec que tenim que trobar un punt d'humilitat. Una cosa és... Jo no estic dient en cap moment que ens creguem genis. Jo estic dient que ens hem de creure, o sigui, que nosaltres acostumem, el fotògraf acostuma molt a mirar les seves fotos i mira les fotografies del fotògraf del costat i es devalua ell mateix, no? Perquè sempre la foto del que el tenim al costat sempre ens sembla millor. Llavors, és un punt entre dir, jo no sóc un fotògraf de merda, però tampoc sóc el millor. És un punt de dir, mira, jo acabo de començar, tinc l'experiència que tinc, jo et puc ensenyar el meu portfolio, que és meu i l'he fet jo, vull dir, no hi ha res que sigui un altre fotògraf, i a partir d'allà, tu valora si les teves fotos, si les meves fotos m'agraden, i t'agraden, dona'm una prova i a veure com ho faig, i a partir d'allà podem continuar, i si no, si creus que tu tens que trobar una altra persona, doncs troba-la. Però jo crec que és una mica sinceritat, no?
També crec que no és... O sigui, sí, però no ho sé... No és tan difícil fer contactes. O sigui, potser contactes, rotllo, gent super top sí que costa, però perquè és el que has dit, tu has d'enviar 5 mails abans que et facin cas, però aprofitar sobretot com aquests suports, com pot ser una escola on estiguis estudiant o jo què sé, o qualsevol curs que puguis fer, i allà sí que és tenir la cara de parlar amb tothom, xerrar-ho tot. Sí, qualsevol idea que tinguis, xerrar-ho absolutament tot, perquè mai saps quan en una conversa et pot sortir una feina o una col·laboració, o escolta, que jo tinc un amic que necessita això, tal.
Bueno, sí, estar constantment parlant, o sigui, ser una mica pesada en aquest sentit de, en plan, parla de tu.
Jo
és com molt egocèntric, però...
és per això que és important, crec, anar a festivals com el Visa por la Image, per exemple. Perquè són...
Està allà.
Perquè són coses que tu te'n vas a França i t'estàs un parell o tres de dies. Durant aquell parell o tres de dies, els fotògrafs també són persones i quan acaben de fer les seves ponències i les seves coses acostumen a anar a un bar a parlar de les seves coses. Allà és quan te'ls acostumes a trobar. En el cas d'un company també meu, va anar al Bisbal Problemàs i va acabar parlant amb el Santi Palacios.
Això ho explicava algú al podcast.
Ho va dir el Pablo de l'Experimental, que ens va explicar el que era l'Experimental Photo Festival, i ens va dir que el més enriquidor, inclús que les xerrades, conferències, tallers, era els espais entre cosa i cosa, clar, on la gent estava aprenent alguna cosa i xerrant.
Clar, és això, és... de vegades ser el més natural possible, no? La gent, jo si em poso a la pell d'una persona que fos famosa, no? A mi em donaria molt de pal que em vingués una persona que va per baix de mi, que acaba de començar, i em tractés com un déu de la fotografia, saps?
Bueno, hi haurà qui li agradi, eh?
Clar, segur, que li facin la pilota sempre hi ha gent que li agrada, però en el meu cas, i a mi és una cosa que em tiraria molt enrere, no? Perquè jo prefereixo que la gent em tracti com una persona normal i corrent, i així jo, per exemple, quan conec algú famós, sempre l'intento tractar de la mateixa manera que m'agradaria que em tractessin a mi. Llavors, que aquest tio està agrandat i jo li parlaré com una persona normal i després em girarà la cara, doncs que me la giri. Com ho fa ell, hi haurà tres que no ho faran i que em parlaran normal, i amb els que podré fer contacte i m'explicaran les seves experiències, i serà... és això, amb una cervesa o amb una conversa una mica menys professional, de vegades s'aconsegueixen moltes més coses que professionalitzant-ho tot i pensant-se que tots són molt bons.
També, bueno, ens diuen molt com això de com aconseguir experiència i tal, de començar a ser potser assistent d'algun fotògraf, fotògrafa o d'alguna empresa, bueno, d'on sigui, per ni que sigui...
Sabeu la teva experiència, com ho portes?
A veure, clar, jo ara, o sigui, us volia dir una mica, us volia explicar la meva experiència i que si vosaltres també...
Si us plau.
Vosaltres també voleu parlar sobre experiències pròpies, que podeu dir.
Vale.
Però clar, sí, jo crec que sí que és una molt bona manera de començar a tenir experiència, moure't pel món, perquè al final aquesta persona potser té contactes, evidentment tindrà més que tu, i et pots començar a moure't i veure una mica el món, o sigui, com és aquest món i tal. I en el meu cas, jo vaig estar fent pràctiques d'assistent amb una fotògrafa, però clar, per una part, jo vaig començar super emocionada i vaig aquí, ara vaig aquí, ara vaig allà, no sé què, i bueno, pues, comences a veure pues, coses del món i tal. Però hi ha una línia molt fina, i és que a mi personalment m'ha passat, i crec que no deu ser l'única, i és que se n'aprofiten bastant de tu, en aquest cas. En aquest cas estàvem parlant de que hi havia una mica de pressupost pel mig, o sigui, hi havia tema
econòmic. Remunerat, era.
Sí, però hi ha molts casos que no ho és, però bueno, tampoc explicaré aquí molt...
La teva vida.
La meva vida. Però bueno, que sí que crec que se n'aprofiten molt de tu, llavors... O se n'aprofiten de tu, o no tens experiència, o no sé què, o sigui, és com...
A veure, és veritat que amb el tema de pràctiques, quan tu vas a unes pràctiques, normalment la gent t'acostuma a donar el que ells no volen fer. I s'està veient en diverses pràctiques, en el meu cas no té a veure amb la fotografia, però em va passar, i en casos de companys que són fotògrafs, que ara estan treballant per algun diari, doncs sí, passa exactament el mateix, et donen, a mesura que et van agafant confiança, no, et donen més coses. El tema és això, que jo crec que tu et van agafar literalment perquè...
Per treure
feina.
Però és que precisament les gràcies d'unes pràctiques que normalment, o sigui, no solen ser remunerades, o si són remunerades no és un salari com a tal, és un ajut. És perquè tu vas allà, no, o sigui, vas a treballar però amb l'objectiu de que aprenguis, saps? Per això són unes pràctiques.
En el moment en què no aprens
gaire. En el moment en què estàs treballant exactament fent la mateixa feina que podria fer una persona contractada, és on és injust. I en el que estàs...
També és una inversió de futur.
Sí.
Perquè si passes...
Però contracta'm. És que llavors no són pràctiques, no li diguis pràctiques.
A veure, jo...
Sí, no, en plan, estàs en un sistema de proves, o sigui, sí que hi ha molta gent que realment és del que es tracta.
Però també s'han de veure les condicions, en plan...
O sigui...
No, perquè o sigui, jo et parlo del meu cas. Hi ha un contracte, hi ha unes condicions,
exacte,
i aquestes condicions
sí.
No, o sigui, no s'han complert. Llavors, en aquest cas, per molt més que diguis sí, no, però perquè és una inversió de futur, no sé què, si les condicions que a mi m'han dit no està, no, llavors total. Aquí
sí, sí.
Tampoc
i que és un, és un compromís a dues bandes, és a dir, tu estàs allà per ajudar aquella persona i perquè ella t'aporti alguna cosa a tu sí. també, si tu estàs allà 3 mesos i surts sabent el mateix amb el que vas entrar, quina gràcia té.
Jo no estic d'acord amb el que no s'aprèn res.
No, perquè nosaltres... jo he après, o sigui, jo no et diré que no, sí, eh? No. Jo he après moltes coses, sí. però...
O sigui, jo dic que de vegades d'una mala experiència, sempre acostumem, o d'una mala o no d'una bona experiència, sempre si és un tema d'aprendre, sempre donem per fet que les coses que tenim que aprendre són bones.
Que òbviament que aprens, I, no li tornarà a passar.
I sí, exacte.
Segurament.
Pues aquí potser partiu la cosa.
Però aquí em vinc a referir aquí, tio, per què no puc aprendre coses en plan realment enriquidores pel meu futur treball? No coses que... no coses que són en plan, bueno, pues ja no em tornarà a passar, pues... sé que no m'he de... És que no sé, o sigui...
Que òbviament que... sempre li pots trobar el costat bo i de tot n'aprendràs i tot et servirà per alguna cosa, però és...
Però és que potser tu no ho saps ara, m'entens? Tu potser... a mi també em va... A mi em va passar, en un altre món laboral, també em va passar de que jo donava per fet que hi havia algunes coses que jo no havia après i que després, durant... A mesura que, que van passant els anys, et trobes en aquella situació i te'n recordes d'allò que has après. O sigui, de vegades sí. aprenem més coses de les que en som conscients i és a mesura que ens trobem exemples iguals que ens donem compte de que potser sí que hem après coses amb allò. Però és això, jo crec que siguin bones o dolentes les experiències, aprenem i tot ens serveix d'algú. El tema és després el temps que has perdut. Jo, en el meu cas, podria dir que vaig perdre uns 3 mesos de la meva vida. Tu n'has perdut 3. O sigui, dintre del que cap... Dintre del que cap...
Tampoc he perdut res.
Has tingut sort.
M'ha tocat una
mica. El temps jo trobo que és molt important, perquè de vegades et trobes que has perdut el temps per moltes coses i et trobes que no has anat amb la línia correcta i quan et trobes amb això realment és una putada. Perquè jo, per exemple, a veure, amb 26 anys tornant a estudiar, és una cosa que mai m'hagués imaginat. I veure'm ara amb 18, que estic tornant a entrar en un món laboral completament sol... Ai, amb 28, amb 28, perdó, soc Benjamin Button.
Què?
M'he convertit en Benjamin Button. Doncs ara, amb 28, veure que tinc que entrar un altre cop en un món laboral i currar-m'ho tot des de zero, hòstia... em fot una mica, eh? Yeah. És una cosa que dic, tinc molta feina per endavant.
Ja.
Però bueno, això és a poc a poc i anar fent.
Canviem de tema.
També.
No, però té una mica, o sigui, ens enllunyem una mica com d'aquestes, o sigui, de l'experiència com laboral i tal, i parlem més de posar-li preu a aquesta feina, o a fotografies en concret.
Complicat, eh?
Molt complicat.
Molt complicat.
Molt complicat.
Molt complicat.
Jo vull plantejar una pregunta que potser és com difícil de respondre, però arrel d'allà doncs, poden sorgir altres temes, que quin és el valor real de la fotografia quan estem en un món que està inundat d'imatges digitals gratuïtes?
Jo ho diré clar. Jo crec que el que es necessita en el món audiovisual és un conveni. Que és una cosa que no... que crec que sí que hi és com a tal, però que crec que la regulació és molt mínima.
Jo penso que no. És art, tio. No pots posar un conveni dins de l'art.
Però és que aquí...
O sigui, el meu treball no valdrà el mateix que el teu per molts convenis que hi hagi
aquí,
per mi.
Aquí entrem en el primer problema, i és que jo no dic que la fotografia no sigui art, jo no dic que tots els fotògrafs no tinguin que relacionar qualsevol tipus de fotografia amb art, però hi ha tipus de fotografia que són molt diferents. O sigui, bàsicament, tu no pots estar... És com el tema del dibuix. M'entens? Tu per fer un quadre no pots estar en nòmina. Però un caricaturista del Jueves, per exemple, aquell tio està en nòmina i funciona a través d'un conveni. I això és el que ens trobem exactament en el món de la fotografia. Trobem a gent que està en nòmina treballant per empreses, vale? I trobem a gent que treballa de manera freelance. O els dos, dona igual. El tema és que per la gent, almenys per poder ficar un preu a les fotografies, perquè, a veure, siguem sincers, tu no pots acabar de sortir de l'escola i vendre les teves fotografies per 200 euros.
Per què no?
Vale.
Per què no?
Però ara jo...
Perquè, vull dir, o sigui, ja per començar, ningú et valorarà això. Ningú t'ho valorarà. Ningú,
sí, tant. Ningú... Mira l'exemple del Marc Sánchez. És un xaval que dins de l'escola ja estava fent fotos a marques com Porsche, Ferrari i bitxos de marca com aquests. I o sigui, quan va sortir de l'escola ja estava venent les seves imatges a preus desorbitants.
Però ell es posava el preu o li posaven uns altres el preu?
Clar,
aquesta jo... és la meva pregunta. I... a tu la imatge te la comprarà quan tu posis el preu? Perquè tu quan vas a una tienda de roba i trobes un vestit que tu creus que no hauria de costar
no
el que costa, el compres.
No, no és el mateix perquè no és art.
Per què no? O sigui, el món de la moda...
Sí,
o sigui, ara, avui en dia...
No, no, però...
Avui en dia que el món de la moda no sigui art, o sigui, crec que aquí crec és un gran error.
Ja,
aquí
però...
entrem en el gran debat, que ja. Això sí que es convertirà en una discussió.
Sí, però no entrarem en què és art o què no és art, perquè ja vam tenir... Sí,
ja, 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 hem tingut allà...
Jo el, cosa... que, el, perdó, el que sí que volia plantejar és el que has dit tu abans, de que hi ha diferents tipus de fotografies, si estan en nòmina o no estan en nòmina. El fet de que la meva foto no valdrà el mateix que la teva passa a tot arreu.
I per què una
mira,
foto no va... No,
espera,
o sigui, perdó.
No digues.
Que dic, o sigui, el tema és... O sigui, tu això m'has dit i tu ho has tornat a dir. O sigui,
no,
per què la foto no valdrà el mateix que la teva? O sigui, ara mateix...
Vale, espera un segon.
Nosaltres tres estem exactament al mateix punt.
Sí, però dos...
No.
O sigui, però no dic de tu i jo, dic que hi hagi una diferència de... O sigui, no hi ha un ple... Un ple no hi ha un preu establert per segons quins tipus de fotos, saps? Tu no dius, yeah, faig una foto com de, jo què sé, faig una foto d'un retrat d'estudi, vaig allà a una pàgina web i em diu aquesta foto val tal, depèn, o sigui, de què depèn aquesta varietat de preu, del nom que tu tinguis, perquè, per exemple, un exemple d'una foto més artística, la que ens vas dir tu que era la foto més cara de, que s'havia sí, vengut, que era la del violí.
Violí d'ingrés.
Exacte. I un altre exemple que tinc aquí apuntat... Que
espera, espera, digues el preu.
12,3 milions.
Oh,
també et dic una cosa, eh?
Espera,
això són coses que van per subhasta. O sigui, té...
Bueno, vale, però en aquest cas és una fotografia artística que no s'ha fet per negoci. Hi ha un altre exemple, que és l'Steven Meisel, que treballa per Vogue, que guanya una mitjana de 164.000 dòlars per dia.
Només.
És una fotografia comercial, és una fotografia que ell està contractat per Vogue. Llavors, ah, en quin moment a ell se li paga això i a un altre que també pot estar fent fotos allà cobrarà menys?
Veure,
és que...
És el nom,
no, no digues,
és el nom el que...
Completa, o sigui, jo crec que literalment és això, en plan, passa amb tot, en plan, amb la moda també passa, o sigui... Tu veus una marca, per exemple, Gucci, que té com, hi ha un nom...
Pagues
una...
la marca.
Pagues la... És exactament sí, això. O sigui, i a més t'ho diu, en plan, t'ho diuen clarament. En plan, tu pots posar el preu que et doni la gana. O sigui, és literalment això.
Jo,
en plan...
jo crec que amb això no estic d'acord. O sigui, em perdó, i per portar-la a la contrària, o sigui, tu fiques el preu, tu... tens l'opció de ficar el preu a les teves fotografies quan ja tens un nom i quan ja portes molt de tu t'he fet. Vull dir, anem a ser sincers i anem a parlar d'un percentatge. Vull dir, quina possibilitat hi ha de que ara, si nosaltres quatre agafem i després d'acabar l'IEF, ens posem a vendre les nostres fotografies? Jo què sé. Anem a agafar una fotografia nostra, la millor que tinguem, i tinguem els collons d'anar a una galeria d'art i dir que la venem per 10.000 euros.
Vale.
A veure què és el que ens dirà la galeria d'art.
Dos segons, t'ho plantejo diferent. Et ve una discoteca demà i et diu que vagis a passar la nit a fer fotos a la seva discoteca per 20 euros. Les teves fotos valen 20 euros?
Però aquí tu ja tens, o sigui, aquí tu ja tens el pes, ells ja t'estan ficant un valor. I tu pots dir, no, aquest no és el
meu
valor.
Llavors ja li estàs posant preu a la teva foto.
Però la qüestió és, no, estàs posant preu no a la teva foto, estàs posant preu a la teva hora de feina i a la teva hora d'edició.
Al teu treball, però la teva foto és el teu treball.
No, no, però tu el que faràs serà cobrar no per foto, cobraràs per hores dedicades. No té res a veure amb la foto, que si la foto és millor o pitjor. Nosaltres estem parlant ara mateix del valor de la fotografia. I el valor de la fotografia, em sap greu, no és el preu que et marques tu, perquè depèn molt de l'experiència i del tute que tinguis dintre del món. O sigui, jo ara mateix, si me'n vaig també depèn de si et volen exposar una galeria d'art, perquè nosaltres donem per fet que nosaltres el preu sempre el fiquem, però moltes vegades tu te'n vas a una galeria d'art, sigui de fotografia o de qualsevol cosa, i et trobes que al costat hi ha un quadradito que et diu precio, precio por hablar con el artista. Llavors tu contactes amb l'artista o la galeria d'art et posa en contacte amb l'artista i tu parles amb ell quin preu es pot pagar. I estic segur que moltes vegades aquests artistes el que fan és, en vez de dir ells primer el preu,
què em dones?
És preguntar això.
Quan creus que val la meva?
Quan creus que val la meva foto? I a partir d'allí ells diuen sí o no. Ja està. Mm.
Però també és veritat que en plan no és, o sigui, és una realitat, en plan si tu vas a una agència, per exemple, en plan la meva foto val això, no és el mateix si tu li dius val 10.000 euros que si val 20 euros, perquè si tu li dius val 20 euros et dirà quina puta merda.
És que tu no aniràs a una agència i li diràs les meves fotos valen 20 euros.
Però també el preu que a vegades tinguin les fotos és això, influeixen com tu veus l'obra o no. És això, o sigui, tu vas a una galeria d'art i tens dues fotos i una val 20.000 euros i l'altra 20 euros, pensaràs immediatament. La de 20.000 euros té molt més de prestigi.
És que la paraula en aquest cas té molt pes. O sigui, et pot enganyar completament, en plan...
Totalment.
Jo, a nivell personal, jo trobo que... vull dir, tenim que ser una mica realistes amb les coses. I vull dir, tampoc podem tirar... Tampoc podem anar de superhombres.
Ja, però i en quin moment...
Però en aquest cas t'està perjudicant a tu. Perquè la realitat és aquesta. Per tu, per molt més que tu vulguis, o sigui, et sembla injust i em sembla molt bé, o sigui, vale, hi ha coses i... O sigui, hi ha casos i casos, però t'estàs perjudicant, perquè si a tu et sembla injust i, per tant, no posaràs... O sigui, no vendràs la teva foto a 10.000 euros i la vens a 20, és que acabes perdent tu, perquè la gent continuarà venent les seves fotos a 10.000 euros.
És que jo
també, però també, perdó, és el fet de que... o sigui, si tu t'hi pares a pensar, és el fet de que tu puguis veure una foto que està a una galeria superprestigiosa, tu aquesta foto la pots penjar a Instagram i la pots tenir al teu mòbil totalment gratis, o al revés, una persona que publica les seves fotos a Instagram i pel que sigui acaba ensenyant les seves fotos a una galeria i aquella foto que estava a internet totalment gratis ara val no sé quants diners. Pel sol fet que està allà.
Ara, és que...
I que li has canviat tu el valor que té.
Però és que vull dir, potser... Però és que, a veure, anem a ser sincers, vull dir... El món de l'art funciona així. Vull dir, és així tal qual. O sigui, hi ha coses que qualsevol persona pot mirar i pot dir, això ha costat una barbaritat de fer. És que, a veure, jo que quedi clar, vull dir, jo crec que el valor el poso a través del que em costa de fer una cosa. O sigui, a mi, personalment, una persona que fa una foto d'una paret en blanc, posem un exemple, i diu això és art, ho venc a 3.000 euros la foto, a mi em sembla una autèntica pèrdua de temps i em sembla un autèntic timo, i et diré per què, perquè jo que vinc d'un altre món laboral i sé el que és esforçar-se de veritat per treure coses per un sou de merda, que em vingui una persona a dir-me no, és que jo em valoro molt perquè sóc el millor artista i aquesta i la meva hora de feina costa 80 euros per fer, però literalment,
sí, Adrià.
Pujar l'exposició, em sembla una falta de respecte al resta de la gent i al resta de treballadors, no, també t'ho dic.
És que aquestes desigualtats existeixen a tot arreu, igual que un influencer cobra. Sí. Per mi, per exemple,
però és que aquí va la cosa, vull dir, aquí crec que també ja és un tema de societat,
però
vull
no,
dir...
no culpis els altres, culpa't a tu mateix de no valorar-te lo suficient.
Però
de
nou,
mira, tenen la sort de que ho han aconseguit.
Doncs escolta, per la mateixa regla de 3, tu, em sap greu, per mi, una persona com l'Ibai, que cobra una milionada de pasta cada setmana, per mi una persona com aquest tio no val... ni la meitat, ni un quart, ni un terç,
si
ni un vuitè del que val un metge, per
un
exemple.
Un segon, l'Ibai cobra el que cobra perquè hi ha milions de persones darrere que cada dia li paguen X quantitat de diners. Per això arriba a cobrar les xifres que cobra. Per què? Perquè té la capacitat d'entretindre a un milió i mig de persones durant 4 hores de la seva vida.
Però anem a veure, però la qüestió és valorar el servei de la cosa, o sigui, jo crec que aquí està la importància. Per mi, una persona que salva una vida val molt més que una persona que entretén a 4 milions.
Mira, però quantes persones hi han que salven vides?
Pues
quants metges hi han?
Molts. I crec que tots haurien de cobrar per cobrar l'Ibai.
Quants Ibais hi han?
Només posant-nos en tema d'Espanya, estic segur que n'hi ha més de 100. Que cobrin una bona pasta i molts d'ells no són ni coneguts. Perquè, de fet, jo en conec un que s'està començant a fer famós ara, que vas anar amb ella a classe i el tio ara rutlla.
L'únic que deia, que crec que ja l'anava abans, és que sabent que en el món hi ha les injustícies que hi ha i que no tot serà just, pues felicitats per aquells que estan venent les seves fotos pel que valen i se n'han sortit i els ha sortit bé. Ojalà
jo. En plan, és que és això. Jo poso molt l'exemple de, vale, si et passa a tu, te'n queixaries?
No.
Això és
una bona pregunta.
Series molt hipòcrita. A mi jugo el que vulguis.
Em sap greu, però jo sóc de les persones que creu que si jo pogués vendre una foto en aquest preu, la vendria. A partir d'allà que jo em posés per cada foto al mateix preu, jo no entraria en aquest... Jo no entraria en el mateix.
Però si tu ara et diuen, vale, et compro la foto per 1 milió d'euros.
Home,
tu no diries que no.
L'accepto.
I potser és una foto que l'has fet en 5 segons però, i no t'ha costat
però,
res i no
entens,
sé què.
Entens que aquí hi ha una diferència en què el valor d'aquesta fotografia me l'ha passat una persona que no té, me l'ha posat una persona que no té res a veure
però
amb mi.
Però és que crec que normalment
sempre
passa així.
I que jo no sóc la persona que està ficant el preu de la fotografia. M'entens? Jo crec que el problema entrem en el que ens pensem que quan una foto es veu per 12 milions, es ven per 12 milions d'euros, donem per fet de que la persona que té la fotografia és la que ha posat el preu dels 12 milions d'euros.
No,
i no és veritat. Segurament aquella persona ha posat un preu de 1.000 euros, l'ha fotut a subhasta, i hi ha hagut un puto loco que ja ha començat oferint 5.000. I després hi ha hagut el ric de turno que ha dit, ah, tu ofereixes 5.000? No, tranquil, que jo no oferiré 10.000. I així ha anat pujant, fins que, pum, ha acabat amb 12 milions. No crec que comencés amb 1.000 euros. Potser va començar amb molt més. Però el tema és aquest. O sigui, el tema és que... La pregunta era, com ens valorem a nosaltres mateixos? Jo crec que ens tenim que valorar d'una manera bastant humil. Jo crec, a nivell personal, perquè crec que això marca molt també com som com a persones sent artistes. Vale? Perquè a tu, un artista que és un prepotent, no et caurà bé. En canvi, un artista que s'intenta comportar d'una manera més humil, hòstia, et sentiràs més identificat amb aquella
persona. Depèn molt de... Sí, ja acabem. En plan, és que això depèn tant de com tu et vulguis mostrar en el teu destoque.
M'agradaria lligar això amb el fotògraf, la fotògrafa que us vull recomanar, perquè té una mirada... Com, o sigui, que té bastant a veure amb tot el que hem estat parlant, així que... M'agradaria... Vale, el que us deia és això, hem estat parlant d'introduir-se al món laboral, donar-li un valor a la teva feina, a les teves fotografies, i jo vull presentar-vos a una fotògrafa que de primeres no es va iniciar a la fotografia de manera convencional, sinó que, segons com diu ella, va anar com a contracorrent. Ella primer, bueno, us dic, és la Marta Mas. No sé si us sona.
Sí,
segur que
molt,
la coneixeu.
És molt bona.
Sí, segur que la coneixeu per l'Instagram perquè es diu L'Entre Línies.
De fet, la volem convidar... Sí,
vine. Si vols, si ens estàs escoltant, ja segur que sí.
Bueno, és una fotògrafa catalana que podríem dir que el que fa és fotografia de retrat i treballa amb actors, actrius, músics, etc. I té com un estil bastant íntim, ja que o sigui, no són només retrats, sinó que es nota que hi ha com certa complicitat i proximitat amb les persones que retrata. I ella primer va estudiar filosofia i després... va ser doncs, això, començant a penjar fotos a Instagram que li van com anar sortint encàrrecs. I una cosa curiosa, que he vist una entrevista que li van fer, que ella deia que quan... Clar, ella va començar a penjar fotos a Instagram sense la intenció de voler fer un negoci d'això, sinó simplement com a hobby. I que quan li sortien els primers encàrrecs, li sorprenia que la gent li volgués pagar per allò. I que li posessin, i és el que deies abans, de que eren els altres els que li posaven un preu a la feina, i ella deia, en sèrio em pagareu això?
Exacte, pues vale. És com això, jo una de les meves primeres feines que vaig anar a fer una cosa per la perruqueria on vaig, em van demanar unes fotos, i jo els vaig demanar 30 euros, eh? Se'm van pagar 50, per
ella
què?
Deia...
M'ho van voler pagar.
Ella tenia el pensament de m'esteu pagant per una feina, o sigui, per una cosa que jo faria gratis.
Molt bona recomanació, m'ha agradat molt.
És molt guai, mireu-li l'Instagram.
La Marta Mas és molt, molt guai. Tu t'has de posar el preu. Si tu el dia que vas en aquesta perruqueria et diuen 30 euros, jo per 30 euros em quedo sentat al sofà. No em moc, perquè el meu equip val uns diners... Per començar, ja no és això, que li estic fotent la feina a una altra persona. Rotllo, que aquesta persona, que és professional, tindrà el seu... Ja que estaves parlant d'una regularització, o sigui, tu ja l'estàs carregant, aquest fet. Rotllo, tu ja estàs trepitjant a una altra...
Clar, o sigui, és que justament va per això.
Tu en el punt de que vas a fer fotos, les envies a un diari gratis, que tothom ha passat per aquí, però... sobretot has de tindre present que darrere teu hi ha un fotoperiodista que aquella foto no la podrà vendre perquè tu li estàs enviant gratis al mitjà.
A veure, jo crec que el tema del preu va depenent una mica del que... O sigui, jo trobo que està en falta de respecte fer una boda i acceptar 30 euros per fer l'encàrrec, acabant de començar, com fer la boda i demanar 3.000 euros acabant de començar. Jo trobo que és exactament la mateixa falta de respecte, i et diré per què. Et diré per què. Perquè una persona que porta 10 anys fent fotos d'això, que li ha costat tot un increixendo de la seva vida posar-se un preu i que ara s'està venent a 1.000 euros, tu creus que acceptarà que un xaval que acaba de sortir de l'escola, que es fica el preu de 1.000 euros, que es fica el preu de 3.000 euros, s'ho mereix?
Ho haurà d'acceptar.
Vull dir una cosa.
No ho haurà d'acceptar. No, i no ho acceptarà.
Per experiència d'aquest any que portem junts a classe, no arribarem a cap conclusió ni ens posarem d'acord.
No, no, això està clar.
Si voleu comentar alguna cosa, ens comenteu alguna
Exactament.
Cosa.
Exactament.
Però que no
anava... Crec que depèn de la filosofia que tu tinguis.
I si voleu segona part, també.
Però que no... Això, espera, crec que depèn de la filosofia que tu tinguis.
Sí.
I de l'ètica, és el que parlàvem, cadascú té la seva ètica, té la seva manera de treballar i la seva manera de funcionar. Doncs a partir d'aquí, que
clar,
es constableixi...
Aquests debats són totalment lliures,
no arriben a ser...
Però una cosa,
family friendly,
vull dir,
i no arriba
però
en cap
moment
ens hem
posat a discutir, eh?
No, 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 en plan males, ho dic, portem massa estona,
que és perquè
hem d'acabar
allà.
Ah, vale, s'ha d'acabar. Bueno, vale.
Bé, una setmana més, fins aquí el debat d'avui.
Moltes gràcies
per venir. Esperem que us hagi
agradat. Interessant.
Gràcies.
I si voleu comentar alguna cosa, aquesta vegada intentaré
d'activar els comentaris,
si us plau. Que jo sempre vull comentar en plan guapos. I no
Adri, pots seguir el debat per allà, vale? Una, dos, tres.
Seguim!